A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Vinga, 3 són els minuts que falten per arribar a un quart d'11 d'aquest matí i doncs ens retrobem amb la nostra roda de portaveus, la darrera roda de portaveus d'aquesta legislatura, perquè doncs d'aquí res ja començarà el període electoral en el qual no es poden fer determinades coses. I, per tant, doncs, ho deixarem aquí, però, això sí, doncs, com sempre ens ha agradat aquesta casa, parlant tothom, saludant tothom, Nacho Rubí, que va començar la legislatura d'una manera i l'acaba d'una altra, però, doncs, l'haurem tingut durant tota la legislatura, Nacho Rubí, que, i en habitual d'aquesta casa, cosa que agraïm. Nacho Rubí, bon dia.
Molt bon dia.
Anava a dir, a veure per on podem començar? Podem començar per... Ahir publicava un vídeo,
sí,
a les xarxes socials davant del temporal.
Sí, una evidència. Vull dir, amb el temps que estem, doncs que vinguin els temporals no està res escrit, vull dir, ja se saben que vindran els temporals. I una de les denúncies que hem fet nosaltres constantment amb aquesta legislatura ha sigut una manca de previsió per part d'aquest consistori, on no s'ha fet una projecció d'una regeneració de platges i de salvaguardar el que és la façana marítima. I les conseqüències, malauradament, poden ser aquestes, no? Que si no, el temporal no va menys, que pugui tenir una afectació directa al tema de l'onatge contra, diguéssim, el que és la façana marítima i el passeig.
Uh-huh. Què s'hauria d'haver fet, enteneu, durant aquesta legislatura per posar fil a l'agulla? Entenem d'un procés que, sens dubte, és un procés molt complex, que aquí, a més, fins i tot entre els mateixos tècnics, això ja ens hi hem trobat, tècnics del Ministeri, tècnics externs, que no acaben d'estar d'acord en quina seria la millor opció. Per tant, com Nacho Rubí hagués posat fil a l'agulla per doncs, revertir o començar a fer alguna cosa per evitar doncs, que passin aquestes coses quan venen els temporals?
Doncs mira, està molt clar. És a dir, nosaltres, els polítics, el que fem sempre o ens agrada és tenir... ens falta una mancança de previsió al llarg del temps. És a dir, el que ens agrada sempre en una legislatura, els que manen, els que han manat i els que manaran, malauradament, el que volen és treballar durant una legislatura i fer totes aquelles accions que puguin encabir-les per després treure un rèdit polític. ¿Vale? És lícit, però per mi no és massa ètic. És a dir, aquest projecte, que és un projecte que en el temps s'ha d'allargar molt pels procediments administratius que pot comportar una regeneració de platges, de l'estudi que hi ha i dels projectes, això ens comporta que avui puguis posar la llavor i que segurament d'aquí 4, 5, 6 anys puguem agafar els fruits. No? I això és una mentalitat que no ha calat mai a aquest municipi. És a dir, d'avui començar un projecte, una legislatura, i que pugui encabir o acabar-se la legislatura que ve i siguin altres persones, altres representants, que puguin continuar aquest lideratge. Aleshores, aquí hem perdut 4 anys, des del meu punt de vista, on es podien haver assentat les bases d'una regeneració de platges amb els estudis i amb un estudi que jo l'he vist, que sempre ho dic que no ens ho hem inventat, on hi ha diverses possibilitats. Una, que és l'espigó submergit de la platja Sant Sebastià, que és un projecte licitat pel Ministeri i que es va quedar amb un calaix per algun tipus d'al·legacions. Sembla ser que hi havia algunes coses que es tenien que solucionar. I després hi ha un altre, que jo també, que està amb algun calaix de l'Ajuntament, on són els espigons orientats cap a llevant. Aleshores, què cal? Ens cal que la propera legislatura, ja jo parlo de la propera legislatura perquè aquesta ja està esgotada, qui pugui liderar aquest Ajuntament tingui clar que s'ha de començar a iniciar un projecte a llarg termini, perquè això no es farà ni en dos ni en tres anys segurament, trigarem mínim 4 anys, a poder tenir una estabilització de les platges. De quina manera? Anant a buscar els projectes que ja estan fets, que estan realitzats, anar al Ministeri de Transició Ecològica, que és qui és la corresponsabilitat de mantenir i salvaguardar la façana marítima i que des de l'Ajuntament es tingui les directrius clares per dir, escolta, comencem aquest llarg camí i que d'aquí 3, 4, 5 anys siguin altres o els mateixos els que puguin dir que Sitges té unes platges en condicions i evidentment amb les platges en condicions va el que hem parlat sempre, salvaguardem tot el que és la façana marítima, aquest passeig marítim que ens encanta tot els sitgetans i sitgetanes i els que venen, i després crear una dinàmica econòmica aprofitant les platges com les escolleres i tot el que puguem nosaltres dinamitzar, perquè Sitges hi hem viscut molts anys d'esquena a la muntanya i últimament també visquem d'esquena al mar.
Uh-huh. Enteneu, per tant, que els projectes no s'han tirat endavant en bona part pel fet que, com són projectes que sobrepassarien legislatures, no hi ha hagut un interès específic, explícit, per tirar-ho endavant.
A mi m'agradaria pensar que és un dels motius perquè els projectes hi són. És a dir, els projectes estan encarregats, estan avalats pel Ministeri i són projectes que hi són. Evidentment, m'imagino que dins de la legislació segurament es tindrien que revisar, perquè actualment doncs, són projectes de fa uns anys, però que són molt coherents dins dels paràmetres tècnics que poden avalar-te un ministeri. Uh-huh. Què s'ha de fer? Doncs s'ha de ser valent i creure que Sitges pot tenir un dels actius més importants que poden ser les platges i la façana marítima. I després, clar, ara ens vindrà el projecte aquest de Vallcarca, no? Vull dir que el projecte...
Us volia preguntar per això, també.
Sí, o sigui bueno, que... va tot interrelacionat, eh? Uh-huh. I l'altre dia ho vaig explicar. A la llarga, amb els propers 20 anys, Sitges, o sigui, una persona podrà venir des de botigues, en bicicleta o caminant, amb un entorn, diguéssim, amable amb el territori, i podrà venir caminant des de les botigues, passant per Port Ginesta, Garraf, Vallcarca, Aiguadols, i arriba fins i tot a Vilanova. No? I això és un projecte que tota aquesta anella, tot això s'ha d'unificar amb molts criteris. ¿Vale? O sigui, Sitges no es pot quedar el que és el nucli del poble a esquenes de tota aquesta regeneració de platges i tota aquesta activitat, perquè creixerà Vallcarca, en els propers anys ens creixerà tot l'entorn i ens hem d'assegurar que hi hagi una comunicació transversal d'una banda a l'altra.
D'acord. A veure, anem per parts. D'entrada, per acabar la qüestió de la regeneració de les platges, enteneu, per tant, que s'han de rescatar els projectes antics i que per això, evidentment, s'haurà de trucar a la porta del Ministeri.
Això està clar.
Amb el risc de que els senyors del Ministeri, otra vez ustedes...
Bueno, otra vez, clar, evidentment, bueno, però també podem explicar que si tenim la sort perquè ens entenguem, tenim un representant dels partits nacionals importants que tenim aquí a Sitges, siguin el govern o l'oposició, i ens poden anar a obrir les portes del Ministeri, pues hem d'agafar el regidor de torn, que toqui, sigui govern o no, i que ens obri les portes del Ministeri, com tenim, si tenim un regidor, sigui de govern o no, ens tingui que obrir les portes de la Generalitat. Lo important és tenir aquesta capacitat d'anar a picar les portes amb els ens supramunicipals que ens puguin ajudar a desenvolupar el projecte.
Per aconseguir que t'obrin les portes, no seria raonable buscar un cert consens a nivell de poble?
Evidentment. Jo penso que aquesta tessitura que tu em comentes és una realitat ara que, pel motiu que sigui, jo m'imagino per les pressions dels partits polítics, del Sitges Grup Independent, i entenc que per Guanyem, que és la CUP, que són els que obertament estan més en contra del tema de la regeneració de les platges dins d'aquest gran àmbit, no parlem de la draga. La draga seria un mal menor, però seria una petita solució, ni que fos a curt termini, no? Però sí que és veritat que l'alcaldessa no ha liderat això. Aleshores, jo penso que segurament l'alcaldessa, que fa uns anys estava a sobre de la draga i ho veia tot molt bé, algú ha passat que ara ja no ho veu tan bé. Però també crec que els partits restants, que són importants ja de nivell nacional, jo crec que ells, uns en petit comitè i altres obertament, també estan a favor d'entomar aquest tema en la propera legislatura. Uh-huh. Entenem que els petits, per dir una cosa, els partits potser menys representativitat amb aquest govern, han donat la volta, no han volgut enfrontar el tema, i després segueixo pensant que hi ha hagut una manca de lideratge per part de l'alcaldessa, de que si realment s'hagués buscat intentat buscar una solució, potser ara ja haguessin tingut un parell d'anys avançat aquest projecte i segurament s'hagués començat les obres o licitar-ho o intentar fer quelcom que no s'ha fet en aquests 4 anys. Que la realitat és que arribarem ara a les eleccions, complicat. Jo espero que hi hagi algun partit que es tregui algun conejo de la xistera, com diem nosaltres, perquè realment la realitat és que si no ve bonança estarem sense sorra, perdrem, diguéssim, atractiu turístic i Sitja no es pot permetre estar per jugar la segona divisió del turisme de Catalunya i d'Espanya.
Tornem a Vallcarca, que ja que ens ho heu comentat. Què sabeu d'aquest projecte i què penseu del que sabeu d'aquest projecte?
Nosaltres ja ho sabíem, nosaltres ja ens havia arribat inputs dels moviments que hi havia i oficialment, clar, jo no estic a portaveus, però també acabant d'una comissió informativa l'alcaldessa ens va obrir l'eco i ens va dir això és Vallcarca. Jo penso que això ho ha de liderar l'alcaldessa, aquest projecte, i el que sabem nosaltres és que hi ha d'haver una transformació física de l'espai, ¿vale? Una transformació avalada per la Generalitat, que sembla ser que la Generalitat també està per al tema, i altres institucions, i jo penso que en aquest moment hem de pensar sobre... Hem de ser molt, molt institucionals amb aquest tema i mirar què és el millor per Sitges, no? Què ens pot beneficiar. Si, com diu l'alcaldessa i la Generalitat, les propostes és de transformar el que és la fàbrica, reduir-la, fer-la més petit, bueno, el que és l'espai físic més petit, com diuen, guanyar espai natural i fer-ho tot dins de les normatives medioambientals i ahir podem crear llocs de treball i una economia i una interrelació entre Vallcarca, Sitges, el que s'ho explicava abans, i Vallcarca, jo penso que pot ser molt positiu. Sabem el que sabem, jo confio que l'alcaldessa defensi els interessos de Sitges, evidentment que no ho dubto, els ens que estan promovent això, que entenc que és la Generalitat, i jo m'imagino que ens expliquen a cuenta gotas el que és el projecte, però el projecte en si i la finalitat que té el projecte ens agrada i ho avalem. Perquè no hi ha un risc medioambiental, el que ens han dit és més, es guanya terreny al parc natural.
Va deixar més o menys clar l'alcaldessa que el que no es volia és un increment de sostre residencial, és a dir, que no hi hagi una operació immobiliària lligada.
Correcte, que aquest és la por que tenen, però bueno, jo entenc que quan hi hagi el projecte sobre de la taula i els grups inversors que hi són, perquè de fet una de les mancances que tenim amb aquest pressupost ja serà els gairebé el 500.000 d'euros que deixem d'ingressar. Vallcarca, avui també hem de mirar el que és la institució dels diners que deixem d'ingressar en el moment que facin el tancament de la fàbrica, no? I això doncs, no deixa de... Em sembla que en 2 anys són 500.000 euros que l'Ajuntament deixa d'ingressar. No ens podem permetre tenir aquell espai sense explotar-ho, ja dic, socialment, econòmicament, dins d'un paràmetre mediambiental, amable amb l'entorn i que ens pugui donar aquesta connectivitat amb el territori i que, de fet, directe o indirectament, ens pugui portar feina a Sitges.
Per acabar amb la qüestió del litoral, ja que hem començat amb l'estabilització, ara hem parlat de Vallcarca, la darrera visita que va fer Nacho Rubí aquí a la ràdio, la roda de portaveus, em sembla que era el passat mes de finals d'octubre, principis de novembre, Nacho Rubí demanava una comissió d'investigació per la qüestió de la licitació de les platges. La licitació doncs, es va fer, ara està en marxa precisament la licitació dels 3 lots que van quedar desistits en la primera. En quin punt està això?
Està en el punt de lo que jo puc tenir informació, d'un desconeixement de com està el tema. Vull dir, sé que estan en procés de les 3 platges que quedaven. Nosaltres sempre ho hem denunciat i ho hem posat en solfa al ple municipal, que no ens ha agradat com ha portat la gestió el senyor Guillem Escolar. Vull dir, nosaltres hem vist nubes i claros, com es diu vulgarment. Ens consta de que el procediment administratiu, nosaltres pensem sota el nostre criteri, sempre que hi ha hagut una mancança de transparència, a igualtat de condicions entre puntuacions de diversos proposants o xiringuitos, com els hi vulguem dir, i tota aquesta història...
Perdoneu, d'això en teniu constància?
Sí, en tenim constància, perquè com vaig afirmar aquí a la ràdio l'última vegada que vaig ser-hi, bueno, al final algú legalment s'està moguent, no? Vull dir, i penso que algun dia algun jutge o algú que li tingui, si creu convenient, tindrà que prendre les accions legals, que d'aquí, jo penso que en un honor de la transparència, jo penso que l'alcaldessa podia haver, ara que, per exemple, s'acaba el procediment administratiu de les últimes tres platges, no sé, podia obrir una comissió d'investigació, que ells, al final, en petit comitè, diuen que com hi ha molts concessions o concessionaris que han impugnat o estan en temes legals, que no seria massa adient. Però jo penso que en favor de la transparència i de les coses ben fetes, que no s'han fet ben fetes, jo penso que obrir una comissió d'investigació externa, perquè si muntem una comissió de les que ens agrada aquest Ajuntament i posem els mateixos tècnics que avaluen el procediment administratiu de les guinguetes o persones que han intervingut, ja no funciona. Nosaltres hem preguntat i hem vist altres ajuntaments, altres formats, que de les errades que s'ha pogut arribar a cometre són les pressions que han pogut rebre els tècnics i les persones que han participat d'aquest procediment. Hi ha altres ajuntaments que ja els havia passat, el que van fer és que tot aquest procediment d'adjudicació el van externalitzar amb una empresa que no tingués ni la connivència ni les pressions de tot l'entorn que pot comportar aquesta licitació, que va ser una de les idees que que nosaltres no vam poder aportar, però que després tant adones que altres ajuntaments ho han pogut fer. Pensem que això ha dinamitat molt, molt la imatge de l'alcaldessa, per això és un dels motius que nosaltres li vam demanar la dimissió al senyor Guillem Escolà, perquè no ha portat bé el tema de la licitació i per altres temes, no? I de fet, bueno, jo penso que al final algú, directe o indirectament, si els que ens estan escoltant són una mica raonables, quan un demana la dimissió del regidor i no hi ha una fermesa per part del govern de defensar-lo i fins i tot del seu partit, és que algú de raó en tenim. I la realitat és que esperem que aquest senyor, els mesos que li queda, no toqui res més, perquè tot el que toca no va bé, i esperem que se'n vagi. Políticament sempre parlo, que se'n vagi.
Heu tingut enfrontaments amb el senyor Escolà en el ple?
Amb el ple, lamentablement, no he tingut cap enfrontament amb ell. O sigui, sí, bueno, jo soc una persona que és com el futbol, no? Vull dir, la sessió plenària és on dic les coses, on les he dit, perquè no he dit res aquí que no hi hagi dit abans en un ple municipal, ja em coneixeu. I a mi em sap greu, el dia que li vaig demanar la dimissió, vam tenir un aldarull al sortir, no? Perquè el que no va tenir la valentia de defensar-se de les acusacions que jo li vaig fer, perquè si realment jo estic tan equivocat en una sessió plenària quan jo et demano la dimissió perquè ets un inútil, políticament parlant, i no estàs fent bé i demano la seva destitució, jo m'hagués defensat i hagués dit, escolti, vostè tot el que m'està dient ho pot demostrar. Ells es pensaven que al sortir del ple em podrien coaccionar, em podrien, en plan matón, i els hi va sortir malament i jo vaig enfrontar-me amb ell fins i tot a punt d'arribar a les mans. Vull dir que ho va veure tothom.
Anava a dir, no hi ha el risc, i ens ho esteu explicitant molt, molt clarament, no hi ha el risc de traslladar això, que en el fons és una baralla política, al terreny personal?
A vegades ells li donen les voltes, o sigui, li donen les voltes a moltes coses. Vull dir, el personal és molt difícil, és una línia molt complicada, però jo sempre parlo, fixa-t'hi, d'inutilitat, d'inoperància, sempre a nivell polític. Jo a nivell personal no vull entrar. Sí que és veritat, i sé per on vas, és que, clar, tu vas a un consell de turisme, no? I quan hi ha una pregunta del gremi referent amb el tema de la gestió de les platges, que la van fer un mes abans perquè es contestés amb el Consell, i tothom espera que el senyor Guillem Escolà hi participi i sigui, veus que excusa la seva assistència. Però és que mitja hora després estava en un bar del centre del poble. Clar, això és una realitat. I això, explicar-ho, com expliques que per molt la situació familiar que pugui tenir, home, si no vas a una reunió del CAIRE i del PES d'un Consell de Turisme, com a mínim, si és per un tema familiar, com ell es va excusar amb el ple, doncs que vagi i que faci el que és estrictament a l'ambient familiar, que és lícit i és correcte, no? El que no és correcte és marxar d'un ple per anar a veure el Barça. I aquest senyor també ho ha fet. marxar d'un ple per anar a veure el Barça. Però bueno, és una decisió seva i del seu partit. Però és que ell va donar la volta amb aquest tema, segurament perquè jo entenc que el tema familiar és un tema complicat, però si hagués fet bé les coses no has d'estar en un bar amb hores d'un consell de turisme que estan esperant la teva resposta.
La meva pregunta anava més com a si es traspassa o es va més enllà de la qüestió merament política, que al final es pot enverinar la relació política i diguem el bon clima que en principi ha de presidir els plens i les relacions
bueno,
amb els regidors.
Això és la gent que fa política cara a la galeria. Això és cara a la galeria. Jo, per exemple, les grans bronques que he tingut amb el senyor Jaume Monasterio o amb la Carmen Almirall, per exemple, o amb l'alcaldessa, és que clar, jo he tingut sarau amb tothom, però després es queda al ple. Jo amb la Carmen Almirall, jo me'n costaria més, però també, vull dir, a veure si ens entenem, o amb Enterrado, vull dir, jo tinc moltes bronques, però després hi ha
no
un fair play.
M'entendreu. No estic dient que els regidors hagin de ser amics,
no,
però
no, però,
de vegades...
però quan ets regidor, tu has de defensar els teus interessos. Uh-huh. Primer, els interessos del poble, els interessos de la institució i els interessos del teu pragmatisme polític. Aleshores, jo diré a una persona que no serveix pel seu càrrec i mentre jo t'ho pugui argumentar és part del debat polític. Després, al final, escolta, és que clar, jo vinc d'una altra legislatura, ostres, que hi havia el Ferran Ignasi i un par, hi havia altres regidors que veritablement tenien un discurs polític enfrontat amb el Pep Moliner, que acabava parlant de Churchill i tota aquesta història, vull dir, que era una altra dinàmica. El que passa que aquesta gent s'emprenyen, vull dir, s'ho prenen molt, molt en sèrio. Jo vinc d'una altra escola que realment en un ple es podem dir moltes coses, ells amb el seu raonament, jo amb els meus, però després aquí queda, no? El que passa que quan ja es traspassa les línies aquestes, és quan, bueno, al final, bueno, si aquest senyor... quan jo li demano la destitució, el ple no és capaç de replicar-me o demanar la paraula per dir-me, discutir-me políticament o argumentar perquè jo li demano la dimissió, pues després no tinc per què escoltar-te al carrer, no? Perquè el foro, diguéssim, del debat polític està en un ple municipal, no una sala de juntes on ell i el David Martínez vulguin fer-te una encerrona... No. El que vulguin dir que ho diguin al ple.
Us sembla que acabem la façana marítima encara en una altra qüestió de façana marítima, que és Kansas Picnic i Club de Mar. Un, sí. Dia, un dia o un altre arribarà l'ordre...
Bueno, sí, jo li dic a l'alcaldessa el castell de foc. Dic, quan tindrem el castell de foc? I al final arribarà...
I què passarà arribarà quan tinguem el castell de foc?
Pues tindrem que fer el que mana la llei, i és així. Que després nosaltres com a ajuntament puguem buscar unes altres alternatives físiques dins dels paràmetres legals d'activitat i de salvaguardar aquests 300 metres quadrats per parcel·la i tal, i anar a buscar el que és la línia principal, vull dir que la Beria Artigas aquí ho ha explicat molt bé, bueno, ho ha explicat per videoconferència, però ho ha explicat molt bé. Uh-huh. Nosaltres com a ajuntament tenim aquesta responsabilitat, per què? Perquè són clubs, perquè entenem que no es pot deixar morir tot això, però sí que és veritat que no, el que no farem serà allargar el tema des de la nostra responsabilitat, si tenim responsabilitat de govern la propera legislatura i estirar endavant el que ens digui el sistema judicial. Si hi ha un sistema d'enderroc i nosaltres no hem pogut revertir-ho...
Per què Sitges no ha estat capaç de defensar-ho, això? I parlo de Sitges, no parlo... m'entén la pregunta, Nacho, sí. Rubí, no parlo d'aquest govern,
no,
és perfecte. Una qüestió de fa molts anys.
Perquè són patates calentes. Jo l'altre dia vaig estar al Canal Blau i em van preguntar que el tema de les carpetes, per què hi havia tantes carpetes obertes en aquesta legislatura? Doncs pues perquè no es tanquen. I el que ha fet durant molts anys, molts consistoris, ja anem de l'època de fa molts anys, han sigut tapa a tapa i el que venga detrás, que a res. No? El tema el tenim del tema de la connotació, que és un tema que no hem pogut entomar i ja fa anys que jo sento parlar d'aquest tema, sabíem el que passaria, sabíem el de Kansas Picnic i sabíem el que ens passaria, i el que hem fet els governs, els que hem fet, doncs, falta de, m'imagino, o de responsabilitat, o de no dir les coses, o enfrontar els temes, de dir, bueno, el que vingui darrere, mira, ara estem pensant que, clar, jo penso, bueno, si això es fa efectiu d'aquí 2 anys, bueno, d'aquí 2 anys a veure qui mana. I el que està, doncs, diu, bueno, ja patarà d'aquí 2 anys, després d'aquí 2 anys, i així ens va. Així ens va, que al final hi haurà un moment que algú dirà, això va a terra, i no, ja no tindrem la capacitat de maniobra, no tindrem la capacitat per dir, ostres, ara és tard de mal i nunca, no? M'entens? Però ha sigut una falta de compromís i d'entomar les coses, vull dir, i és un dels problemes que ha tingut endèmicament aquest Ajuntament.
Un altre dels conflictes d'aquestes darreres setmanes ha estat el conflicte amb les educadores de les llars d'infants. Nacho Rubí va explicar també a les xarxes socials que no s'havia afegit a la petició que havien fet els grups polítics de Junts per Sitges, dels Comuns Verds i de Valents per un conflicte d'interessos, per no, doncs, barrejar la qüestió professional familiar, per dir-ho d'aquesta manera, en la qüestió de les llars d'infants. Fins a on creieu que no trepitgeu el conflicte d'interessos? Com heu vist aquest procés?
Pues mira, bueno, com bé ho sabeu, la meva dona té una guarderia privada i bueno, jo des d'aquest punt sempre m'he intentat mirar des de fora. Sí que és veritat que políticament en tindré que pronunciar el proper ple, perquè sembla ser que estan elaborant un dictamen sobre una proposta per part de l'Ajuntament. Però a mi el que em preocupa més és que l'altre dia, evidentment, ens van convocar amb les treballadores aquí al Saló de Prens, i jo la postal o la foto que veig és un regidor, el senyor David Martínez, al costat de l'alcaldessa. No sé si potser la reunió va durar unes 2 hores, 2 hores llargues, on l'alcaldessa, amb bon criteri o no bon criteri, això ja no ho jutjaré jo, sobre el tema del tècnic, va defensar la postura institucional de l'Ajuntament, del gerent, de les persones que estaven dels tècnics municipals. També el senyor Luismi va defensar, evidentment, la postura de l'alcaldessa. I a mi el que em preocupa és el silenci del regidor responsable d'aquesta situació. Sí que és veritat que segurament l'alcaldessa té una corresponsabilitat directa amb aquesta gestió, però la imatge que jo vaig quedar-me, perquè evidentment no vaig parlar, vaig observar, era un regidor esperant el desgast de l'Aurora, de l'alcaldessa, mirant com ho van i vienen, i no va obrir la boca en cap moment ni per defensar ni per reafirmar allò que l'alcaldessa, amb el seu bona voluntat, intentava explicar a les treballadores municipals. I després un se'n va a prendre cafè a un bar i parles amb el marit d'una treballadora de la llar d'infants i et diu que gràcies al David Martínez se ha parado la huelga perquè los otros no querían. I aleshores, clar, se't queda una cara de tonto dient, home, no ho sé si s'ha aturat o no, però que ell no ha fet res i que s'està aprofitant de la situació conjuntural d'aquest Ajuntament, sí. I això té una paraula que és ser una arribista. Una arribista és una persona que s'aprofita del seu entorn i de la seva condició per a buscar els seus fins, sigui els motius que sigui. I el David Martínez és una arribista d'aquesta situació on no l'he vist enfrontar-se en cap moment amb els llocs que jo n'hi he estat. I a sobre, ara que s'ha pogut deslliurar aquest tema, desaconvocar la vaga, vagi dient que ha sigut gràcies a ell, venent a un govern que jo, com a mínim, sí que puc dir que amb la reunió que vaig estar amb les educadores es van trencar la cara, sobretot, per argumentar allò que és legal.
Uh-huh. Les educadores han decidit ajornar la convocatòria de noves vagues a l'espera de, per una banda, tenir diguem, un document en ferm. Correcte. Per part del govern, i per una altra banda la posada en funcionament de la nova empresa que ha guanyat la licitació. Sí. Per portar la gestió de les llars d'infants municipals. Enteneu també la postura de les educadores d'aturar les coses ara?
No, jo les entenc, i després bueno, penso que el ple és on puc esplayar-me una miqueta més. Uh-huh. Però així
aquí també ho podeu fer, si voleu.
Sí, no... però penso que haig de mantenir la meva línia una miqueta. Jo el que veig així per sobre és que de les seves demandes hi ha moltes educatives i professionals, diguéssim, de lo que és estrictament professional, que són de rebut, Hi ha molt assegurament que no puc estar d'acord amb ella, sobretot de tema de manteniments, perquè jo sóc una persona que m'hi fixo molt amb el tema de les inversions que ha fet l'Ajuntament. I després hi ha un risc, per mi, que per mi és un risc que ho faig molt evident, que el tema d'internalitzar el servei o buscar una comissió, jo penso que és una cosa que té molt poc recorregut, i ho dic ara amb tot el criteri i amb tot el coneixement que jo he pogut fer de parlar amb els tècnics municipals, on et comenten que, clar, aquí se'ns pot obrir un meló, que si nosaltres sobre una comissió, primer és una comissió, ojo, i això arriba final a bon port i al final municipalitzem la llar d'infants o el servei de la llar d'infants, això ens pot obrir segurament la porta a altres empreses que també treballen dins del nostre àmbit, ja no et dic Precero, amb tots els 90 treballadors o 104 treballadors que són, o, per exemple, amb els conserges, que totes aquestes empreses que, diguéssim, de segones treballen a l'Ajuntament. Això és un risc que jo penso que a nivell institucional ho hem de valorar, i ja no dic a nivell polític, Jo ara t'estic parlant de nivell de salvaguardar el que és la institució. Nosaltres, els partits polítics, tot i que cadascú pot fer la seva política, és molt fàcil, els de Guanyem, que els hi van prometre la municipalització i altres partits, és molt fàcil dir-ho, però després realment, quan un té una responsabilitat de govern o responsabilitat de l'Ajuntament, ha de ballar per la institució. I si la institució hi ha un alt risc de que el fet de municipalitzar aquestes persones, directe o indirectament, passat de mans, estiguin picant a la porta altres empreses que també porten més anys o igual d'anys que elles treballant, ara la meva pregunta és per què elles sí i, per exemple, Precero no, o el servei de conserges del pavelló no, o múltiples professionals que treballen indirectament per l'Ajuntament.
És a dir, enteneu que obrir el meló de la municipalització d'un servei comportaria un risc davant de la possible exigència d'altres serveis que poguessin reclamar la mateixa municipalització.
Jo ho faria. Jo, si fos un treballador, per exemple, que treballo... Poso al pavelló, perquè vaig molt al pavelló, no? L'empresa aquesta que està... els treballadors que estan amb conveni, segons ell, amb el conveni mínim, però amb el conveni de sou, i veig que hi ha altres col·lectius que en la mateixa situació prestant els mateixos serveis que els municipalitzen, evidentment jo m'aniria enjutjat i aniria, faria el mateix procediment. I si tens sort o no de que un jutjat et dona la raó amb el fet de que puguis absorbir aquestes treballadores, nosaltres podem imaginar de 400, de 380 i pico treballadors, potser podem fer una macroempresa de 1.500 persones a l'Ajuntament de Sitges. Jo pregunto, això és institucional? Això és sostenible? O realment algú ha pensat aquesta possibilitat? No, jo penso que sí que l'han pensat, però és que al final jo vull tenir responsabilitats de govern passat el 28 de maig. Joan, jo vull tenir responsabilitat. I això passa perquè la gent té memòria, la gent sap el que els hi promets, i jo el que no vull és que passat el 28 de maig piquin a la porta, si tinc responsabilitat de govern, i em diguin que com tenim el tema de la municipalització, perquè jo ara mateix no hi crec en aquest model. No hi crec. Una altra cosa és molt respecte amb les seves reivindicacions, que jo penso que s'han d'entomar, s'han de treballar, i és com una de les primeres coses que demanaven, que era la paralització del tema de la licitació. No hem après res. Volem aturar-ho? Pensem en calés? Perquè, clar, si ara l'Ajuntament unilateralment decideix rescindir el tema de la licitació, aquí pot haver-hi subsidiàriament l'empresa adjudicatària pot reclamar, i després que ens costarà calés? Al final estarem pagant, com tenim urbanisme, que estem pagant indemnitzacions per un mal a fer, per no el David Martínez no entomar la realitat que ha tingut fins ara, a jugar amb el desgast d'un govern, portar-lo fins aquí i després que et sentis tu per els marits de les treballadores municipals que ha sigut gràcies a ell. Clar, hi ha un moment que tu dius, bueno, no sé què verdad sabes tu, no? Però m'entens? Els arribistes són així, són persones que s'aprofiten de les circumstàncies per tenir, vull dir, i aquí és un problema que l'alcaldessa no ha sabut liderar-ho. No, per mi, jo tenia que haver liderat, i aquestes treballadores que els van explicar per activa i per passiva, tant el gerent municipal com tota la gerència, o sigui, totes les persones tècniques municipals que no són polítiques, els van explicar tota la problemàtica de fer atura i tot això, i no van arribar a entendre. I ara, bueno, volen anar a aquest document, esperem el dictamen, que arribarà al ple municipal, i allà doncs, donarem les explicacions que creiem convenients, sempre amb el favor i amb el bé de la institució. Mm-hmm.
Queden bé, 4 mesos mal comptats de legislatura. Per tant, ja ho, abans em sembla que ho comentava Nacho Rubí, que aquesta legislatura en el fons ja està esgotada en el sentit de que ara ja no es començarà cap cosa nova, cosa normal a la part final de cap legislatura. Quins, i ara mateix també el regidor ens comenta, com es presenta en un nou partit, ens comenta que vol tenir responsabilitats de govern, òbviament com tothom que es presenta en unes eleccions a la propera legislatura. Quins melons queden, més enllà del que hem parlat, quins melons queden oberts per fer fàcil la governabilitat en una propera legislatura?
Els melons és el sentit comú de que el ciutadà es trobi a gust. Entre elles, per exemple, el servei de neteja. El servei de neteja, que nosaltres han aconseguit una cosa que ens hem cansat de parlar d'aquest tema. Sí, m'han esgotat. I si ja es continua igual. Vull dir, tenim...
No es parla tant, de tota manera, de la neteja. Estic dient parlar.
Bueno, no es parla tant. Bueno, perquè ens han avorrit, però la realitat és que Garraf 2 encara continuen fent 4 quilòmetres per llançar les escombraries. L'altre dia vam estar reunits també amb el barri de Quim Mar i és una realitat, no? És a dir, penso que... Em va agradar l'altre dia l'alcaldessa quan va dir la propera empresa que vingui a licitar que guanyi la llar d'infant, la fiscalitzarem, estarem pendents, la vigilarem. És que això és el que no hem fet nosaltres amb les empreses de neteja. No hem estat a sobre, hem tingut una desídia total i un dels problemes que té Sitges molt important és el tema de la recollida de residus. Per molt que ens diguin que ara, que sí, que estem amb els baremos de reciclatges de nivell de comarca i tot això, però clar, és que evidentment totes les dificultats que hem tingut, i penso que un dels melons importants a Sitges que ens vindrà és la propera licitació del servei de recollida i neteja del poble, que ens vindrà en aquesta legislatura, però... També puc dir-te, i amb els anys que un porta, és que també jo he fet aquest procés, vam fer moltes al·legacions en el seu moment, i al final sí, qui porta la regidoria, la corresponsabilitat d'aquest tema, pel motiu que sigui, no està a sobre i no exigeix allò que l'alcaldessa la vol exigir a l'empresa que vingui de la llar d'infants, penso que aquí tornarem a tornar una altra vegada a estar endarrerits. Un dels valors per mi importants és això. Altre tema és el tema de l'escola de música. Quan la música, nosaltres vam votar a favor dels pressupostos perquè entenem que una escola de música és positiva, enriqueix el poble culturalment i socialment, però a l'emplaçament, que ja fa no sé, 10-15 dies vaig demanar el projecte o l'avantprojecte d'allò que van anunciar que aniria al Can Roca, és un dels problemes, per exemple, que jo no acabo de veure o que ens expliquin realment si allà no tocaran cap pi. Perquè no sé quina alçada podran fer o quina infraestructura volen fer, que si ja ho haguessin tingut fet, ja m'ho haguessin enviat. És a dir, quan nosaltres fem l'alarma de ojo al Rocà, aquí no es toca cap pi, ojo, tal, i després et veuen altres funcionaris presumptament dins del seu horari d'esmorzar on et diuen que anem equivocats, bueno, equivocats o no, nosaltres ja farà com 15 dies que vam demanar pels cànons oficials el projecte o l'avantprojecte o la idea que tenen i encara no ens l'han fet arribar. Vol dir que el més calent està a l'aigüera. Vull dir, són dels problemes que s'han d'abordar. I després, doncs, bueno, el tema de les platges, el tema de la neteja i el tema de buscar també una àrea de promoció, diguéssim, a nivell de feina. Sitges, nosaltres, a nivell de formació professional, jo penso que hem de fer... Les línies que ens toquin amb els ens que ens toquin per tal de buscar una formació professional per a la gent del poble. Vull dir, tenim l'escola d'hostaleria que està molt bé, però nosaltres una de les propostes que ens agradaria dur a terme és que hi hagi com una formació professional d'oficis a Sitges, que és important. Recuperar aquells oficis que s'estan perdent i d'aquesta manera intentar crear una miqueta de riquesa i una miqueta de dinamització, sobretot pel jovent, que falta molta feina. I si no tenim una estabilització de platges, que no tenim un turisme que no sigui estacional, imagina't, vull dir, el que ens pot arribar.
Heu comentat, diguem, no us he volgut tallar la llista i, per tant, doncs, l'hem feta sencera, però sobretot per la qüestió del servei de la neteja. Mm. Prefero és una gran empresa. Mm. Cespa en el seu dia també era una gran empresa. És a dir,
és la mateixa.
Sempre, sí. Però Olove en el seu dia també havia estat una gran empresa. És a dir, els serveis de neteja sempre van a càrrec de grans empreses. Mm. L'Ajuntament de Sitges té capacitat...
De municipalització?
No, ah, de municipalització. Vale. No, que això ja m'heu contestat abans. No. Té capacitat de control sobre la tasca d'aquestes grans empreses...
Però és molt senzill, mira.
A veure, dins que us coneixeu la casa, també.
Sí, des del 5 d'agost del 98 que vaig entrar en aquesta casa. El plec de clàusules administratives d'aquesta concessió parla d'una taula de seguiment. Hores d'ara encara no s'ha convocat. Què vol dir una taula de seguiment? Una taula de seguiment és molt senzill. És la part de l'Ajuntament per una banda i els tècnics municipals i el polític responsable de Tor i per altra banda els tècnics que defensen l'empresa o la gestió de l'empresa. ¿Vale? Tots els conflictes que es puguin abordar, per exemple, de Garraf 2, de Quim Mar, de totes aquelles mancances de valoracions, d'espais, de contenidors, de neteja, de seguiment, tot això ha d'encabir-ho tot a dins d'una taula de seguiment. I aquesta taula de seguiment... La seva finalitat és aquestes petites coses anar-les poc a poc solucionant. Aquest és el primer. I després hi ha una persona que tècnica que és la responsable per part de l'Ajuntament del seguiment físic in situ i al carrer de com estan les coses. No? Aleshores, és una realitat. O sigui, el ciutadà no es queixa de bici. O sigui, jo quan totes les mancances que hem vist de neteja o manca de neteja o qualsevol cosa, no es queixen per fer bullir-ho. I aquí Joan Maragall, per exemple, hi ha un senyor que jo veig per Instagram que constantment veus que els contenidors, quan els baixen, queda la merda per sota. Hòstia, quantes vegades hem dit nosaltres que si hi hagués la possibilitat que davant del camió o darrere del camió d'escombraries al moment que aixeca, que escombrés per sota. És a dir, són aquelles petites accions que el que fa és que neguiteja i després sí que, evidentment, ja estaré d'acord amb el monasterio, senyor monasterio, que hi ha un grau o alt grau d'incivisme, però el grau d'incivisme et ve quan, per exemple, les freqüències, que això ho hem denunciat molt, de recollida de paper o de plàstic, no s'han portat a terme. Quan no s'han portat a terme vol dir que aquell contenidor que es tenia que buidar dos cops per setmana, doncs potser s'ha buidat un. I al buidar-se un és quan es queda col·lapsat el contenidor i és quan veiem les caixes per sobre. Què ens ha passat moltes vegades? Que el senyor Monasterio ho diu, que ve el camió, s'emporta les caixes i deixa les caixes al terra. Però com no tenim aquest servei que vagi acompanyant amb el camió de recollir tot això, doncs ens trobem un sistema de brutícia que dona una imatge a Sitges patètica. I entre elles també el tema de la neteja dels contenidors per dins.
Això segurament no devia estar en el plec?
No, està.
Està en el plec.
Sí, està en el plec.
Pregunto, eh?
Clar, com la neteja, jo estic cansat, i és veritat, els netegen per fora, perquè ho veig, ho segueixo, vull dir, les coses quan es fan bé, es fan bé. Les netegen per fora. Jo sé que van amb la Karcher i... però per dins no els netegen. Clar, tu quan veus altres poblacions que tenen aquests camions que agafen el contenidor buit, el pugen a dalt i li fan un esbaldeu i tota l'aigua cau, residual, cau dins del... perquè té molt mediambiental, que cau tot a dins i tornen a deixar net, aquest és realment el sistema de neteja dels contenidors. Aquí si ja no el tenim. Tenim moltes mancances. I aleshores, a mi m'hagués agradat que en aquesta legislatura algú ens hagués dit, senyor Rubí, és que tenen raó, anem a solucionar-ho. Si nosaltres, al final, al cap i a la fi, nosaltres transmitim el que la gent, el descontent de la gent. A mi el que m'interessa és que el veïnat, que la gent estigui contenta, perquè això paga els seus impostos. És que tenim totes les urbanitzacions de Sitges deixades de la mà de Déu. I també paguen impostos. I és una realitat. És que no, en quin cap cau que tinguis que agafar un cotxe, fer 2 quilòmetres... però amb unes pujades increïbles i tinguis que llançar les escombraries i tornar a casa, és que això avui en dia és inviable. Una altra cosa és que diguéssim, no s'ha pogut, però per què? Perquè no hem instat a l'empresa a habilitar aquells punts on raonablement, raonablement es tindria que fer punts de recollida. Tu no el pots dir a un ciutadà que posi les escombraries dins del seu cotxe i que les porti 2 quilòmetres. No, doncs, pots fer-ho.
Queda clar, queda clar. Nacho Rubí, moltes gràcies per aquesta... per aquesta estona, per aquesta legislatura.
Esteu entretinguts, eh? Sí, a vosaltres.
Sí, 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 sempre, sí, sí, sempre, sempre estem entretinguts amb els...
Agrair-vos que ens doneu veu. Bé,
sereu 14, eh? De moment, diuen.
Ah, bueno, t'anava a dir 14, agafa un cagarro i esmorza. No, és broma. És broma, és broma, que luego me dices, joder, poco de humor, ¿no?
Bueno,
bé, doncs... no, contents, contents de que ens rebeu i el que dius tu, 14, no? Bé, doncs, guai, doncs ja ho veurem. Estarem... Nosaltres treballarem fins al final per portar la nostra candidatura i endavant.
Estarem entretinguts. Nacho Rubí, com dèiem, moltíssimes gràcies.
Molt agraït.
I parlem en el futur.
Molt agraït a tu, Joan, i a tot el teu equip. Merci.